com de dura anava a ser o és, està sent. Avui hem tingut un parell de moments on realment estava complicat, però hem tirat, pues això, de caràcter, de qualitat, de creure a tot l'equip. Estàvem allà empenyent des de banqueta tota l'expedició que ha vingut i, bueno, pues crec que és important, evidentment. Jugadors són molt bons, però aquest caràcter, aquesta creure-hi, avui ens ha donat la victòria.
Deixa'm preguntar-te per una persona en específica que ha estat el capità, Àlex Abrines. L'has tret en un moment en què a l'equip li estava costant molt anotar i ha estat molt encertat com els dos primers partits.
Sí, la veritat és que és molt important quedar-te amb els dos triples, que ens ha donat molt, però les defenses que ha fotut per aguantar el partit i perquè no ens guanyessin, doncs són de xapó. Bueno, ja saps, hem parlat moltes vegades de l'Àlex, capità, compromès, i bueno, pues, un encant de persona i de jugador.
Ha estat un caro creu, realment, al final, on qualsevol dels dos ha pogut guanyar, però sí que és cert que ha estat un exercici de supervivència, perquè heu passat moments molt, molt, molt complicats, heu estat molt sòlids els 40 minuts, s'ha complert bona part del pla de partit que tenies, i ara us equivocaríeu si penseu que això està fet i perdonéssiu el partit de dijous, no?
Començant per final, som conscients que això són punts, i vam perdre el primer punt, vam guanyar el segon, hem guanyat el tercer. Anem pel quart, oblidant-nos de tot el que ha passat anteriorment. Anar molt dur, anem a estudiar avui com ha anat, què ha passat, quines variants hi ha hagut, que hi ha hagut alguna, i per suposat que anar dijous amb el marcador a zero, contents per haver fet avui un bon partit i per haver guanyat, però ni molt menys això està decidit ni tancat, només faltaria.
En tot cas, el que segur és que esteu a només un partit d'una Final Four, que això, ja passi el que passi, ja dibuixa una molt bona temporada europea, eh?
Bueno, crec que us ho he repetit diverses vegades fins quan sempre m'ho he preguntat, crec que estem fent una molt bona Eurolliga fins a dia d'avui. Evidentment, això és un playoff, això és... ja ho esteu veient, ja ho sabíem, però com de dur és, com de mental és una sèrie com aquesta, i bueno, ja et dic, avui a descansar, a recuperar forces, a recuperar energies, i res, ja seguir, demà a preparar una altra vegada i dijous a jugar.
Vull preguntar-te com d'important és el partit, la victòria d'avui, sobretot l'últim quart i del pròrroga, per l'autoestima. És a dir, tinc la sensació que és una injecció d'autoestima brutal. El què, però sobretot el com.
Sí, crec que de totes maneres estàvem bé, o estem
sí,
bé,
sí,
però,
sí, sí.
Però òbviament aquest tipus de partit on, insisteixo, a final de partit, inclús en el moment de pròrroga, a final de pròrroga, estava complicat, doncs tirar el partit endavant i ser capaços de fer aquest exercici defensiu, trobar aquestes situacions ofensives dels jugadors amb la qualitat que tenen, i acabar guanyant avui aquí amb tot el que suposava venir amb un 1-1, doncs bueno, sí, evidentment, contents, i espero que això, doncs, ens doni aquest plus d'energia que necessitarem el dijous.
I et volia demanar per un últim exercici, i és una cosa que no es fa habitualment, però pensar en ells, és a dir, ells quedaran molt... És a dir, perdre un partit d'aquesta manera és molt dur, i penso en dijous, eh?
Jo crec que sí, els preguntes amb ells et diran el mateix. Ja estan jugant tres partits, el següent és el quart i és el més important, perquè és el següent, és el que et dona aquest punt. No sé, et diria que tant de bo els afecti, però crec que també estem a un nivell on tots els jugadors estan molt acostumats a jugar sèries, molt, molt acostumats a guanyar, a perdre una sèrie, a guanyar un partit, a guanyar la següent. És això, és mentalment estar preparat per partit de jocs.
Tu, per l'última jugada, no, ara ja tenés, no? Si era una falta, però sí que pot tenir una incidència en l'arbitratge de cara a l'últim partit. Era falta, no era falta? Com
un bé partit, sí.
Un bé partit, sí, no sé què dir. Què?
Com ho heu percebut vosaltres? No, jo crec que nosaltres ens han pitat moltes faltes aquest any en tiradors, on et fiques amb el cilindre, més o menys et fiques i toques o no toques, i ens han cobrat moltes faltes a nosaltres, doncs que ens cobrin una a favor, doncs bé, era dintre de temps, doncs, bueno, doncs fantàstic.
I la sang freda de Jàvari, no? En aquest ambient.
Sí, 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 perquè després de la falta que passa molt de temps fins que el tira, però bueno, sí, Sabari, doncs, bueno, hem ficat els dos primers, l'últim s'ha tirat a fallar. Bueno, encantats.
Gràcies, Roger.
Moltes gràcies.
Amb el Roger Grimau, en directe a RAC1, Aleix, ha arribat bé el so, tot en ordre.
Sí, perfecte, hem sentit perfectament.
Val, fantàstic.
Estava com... Deu estar esgotat, perquè se'l notava tranquil, de dir, haver-se tret, sí, un pes de sobre, no? Païnt, mira, encara el que ha viscut, no, Dari?
I ara em fa l'efecte que podràs saludar, ara de seguida, en un minut, Aleix, podràs saludar el capità del Barça. En directe, ja estem en temps de t'ho diràs. Li demanarem a l'Àlex Abrines, si no li sap greu, que es posi aquests cascos, i em fa l'efecte, Aleix, que ja pots parlar amb el capità del Barça avui, amb el tros de partit que ha fet el tio i com ha segurament tret l'equip d'una situació molt complicada. Ja t'escolta el capità.
11 i 6 minuts, ha canviat papers, ja segueix per aquí el Molló, hola Molló.
Hola, hola.
Continuem per aquí el Damià López, el Xavi Puig. Ara de seguida saludem l'Ernest Folch, el Màrius Carol i el Joan Maria Pou. Obrim tertúlia en aquesta nit de ràdio esportiva, arrencat ja el tu diràs, amb aquesta magnífica notícia que és la victòria del Barça al Pireu, recuperant el factor pista. I tenim en línia, com deia l'Aguilar, el capità del Barça, l'Àlex Abrines. Hola, Àlex.
Hola, bones.
Què tal? Bona nit. Quins dos triples, has aconseguit allà al final, que han salvat el partit una mica i han forçat la pròrroga.
Sí, sí, m'havia costat entrar en partit. M'han defensat, bueno, el que no van defensar els primers dos partits i bueno, al final he fet el meu treball. Crec que, bueno, els nervis crec que m'ha fet perdre moltes pilotes, però bueno, he confiat fins al final, l'equip també ha confiat en mi, han jugat un parell de jugades per mi en el tram en què estàvem 8 a baix, crec, i bueno, han tornat a entrar, o sigui que molt content, però bueno, sobretot pel treball de l'equip.
Saps què et destacaria des de fora, des de Barcelona, que hem estat seguint aquí el partit amb la transmissió, que no us heu rendit, i avui potser hauria, en algun moment del partit, el més lògic hauria estat dir, hòstia, amb aquest ambient, amb l'arbitratge, no? amb l'Olympiacos, que li entrava tot, triples surrealistes que han fotut també en algun moment del partit, i potser el més lògic era dir, mira, ja ho provarem dijous, i no, l'equip no s'ha rendit en cap moment, és admirable.
No, a veure, sabem que són màxim 5 partits i és molt de treball, no? Són 8 mesos de treball i no, encara que anem 10, 15, 20 a baix, aquest equip sap que ha de lluitar fins al final, no? Perquè bueno, confiem en el nostre talent, el nostre treball i que podem guanyar a qualsevol lloc, no? I bueno, crec que avui ha estat un dia d'aquests, no? Que en el moment en què pensava que està tot perdut, pues, hem apretat una mica més, han entrat els tiros i bueno, al final, pues, lluitant hem aconseguit guanyar.
I heu cregut en tot moment, Àlex, o ho heu vist perdut en algun moment?
Sí, bueno, a veure, jo crec que no pensàvem que estava perdut, no? Òbviament ara mires cap enrere i dius, ostres, pues, no quedava molt, estàvem 8 a baix, com tu dius, han ficat tiros que normalment fan que baixis els braços, però hem seguit jugant, creient, i bueno, al final jugant al nostre joc, pues, és el que he dit abans, hem trobat els meus triples oberts, després hem trobat el Sato, que ha ficat un triple increïble, i bueno, la prova, pues, també del final fins al final, pues, hem estat ajustats i bueno, sort que el Jabari ha tret la falta en la darrera jugada.
Era falta, no?
Sí, bueno, jo no l'he vist, jo estava patint perquè quedaven 3 segons i ha aguantat molt la pilota, però bueno, ell diu que ho tenia controlat, que volia que el defensor, pues, entrés en pànic i apretés una mica més i treure-li la falta,
sí,
no?
I ha sortit
per el que he sentit de l'àrbit no ha estat puntejant, sinó ha estat amb l'altra mà, no?
Sí, l'esquerra. Li toca el colze, sí, li ha sortit, sí, bé la jugada. Us heu tret un pes de sobre? Feina feta o s'ha d'anar dijous?
Per res del món, hem d'anar dijous, sabem com és l'Olympiacos, ens han guanyat a casa allà i volem tancar la sèrie quan abans, o sigui que dijous tenim una altra oportunitat, sabem que ells ho donaran tot, al final és un partit de guanya no, o s'acaba l'Eurolliga per ells i sortiran més forts que avui, o sigui que hem d'estar preparats i intentar guanyar el quart.
Jugareu més tranquils, més alliberats potser, després d'haver recuperat el factor pista?
Bueno, igual tenim una mica més de pressió, però bueno, crec que no hem de pensar en això, en un cinquè, crec que hem de pensar partit a partit, jo crec que el partit fàcil és el...
Li estan fent un petó ara mateix a l'Àlex.
Qui li fa?
50 quilos.
Qui li fa el petó?
Amb barba. El físio gran amb barba que tenim. No, doncs el que deia, al final nosaltres hem d'anar a tancar la sèrie al quart partit, no? No us hem de deixar creure que poden treure aquesta sèrie i tornar al Palau i guanyar-nos, no? Tot i que serà molt difícil, però bueno, anem a part tots amb el segon partit.
Com aneu de cansament? Perquè ells no han jugat i vosaltres sí a Andorra, que a més amb una derrota dolorosa.
Sí, a veure, jo crec que s'ha notat, sobretot a la primera part, crec que bueno, jugar cada dos dies amb el viatge a Andorra, que no va ser fàcil, tot i que varen rotar els jugadors que varen jugar més minuts a la sèrie, però bueno, no deixa de ser un viatge llarg, un partit i bueno, també pues, pocs entrenaments, no? Perquè al final dissabte vàrem només viatjar i avui aquí al Pireu pues, bueno, òbviament hem entrenat sense tape ahir i bueno, al final és el que és. Jo crec que bueno, hauríem d'aprendre d'altres lligues, no? Que duren en aquest cap de setmana, no? I poder aplaçar els partits, sé que no és fàcil, però bueno, l'important és que hem guanyat i ja està, controlar el que podem controlar.
Molt bé, a descansar, a celebrar-ho el que pugueu una estoneta i a pensar ja en dijous a veure si n'aqueu la sèrie i passeu a la Final Four. Una abraçada, felicitats.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu, Àlex Abrines, en directe al Tu Diràs. Estan concentrats, Aguilar, no sé si està per aquí o no, però estan concentrats aquest, ja per tancar-ho dijous,
Estan molt concentrats. Jo crec que és l'actitud d'un equip, mira, t'ho diré així, d'un equip que s'ha unit en bloc pensant o sabent que potser no s'esperava molt d'ells i que diuen, no, és que nosaltres no ens conformem en seguir aquí. Vosaltres potser, qui sigui tothom, l'afició, la premsa, l'entorn famós, qui sigui, veu pensar que ves a ser on arribaríem, primer play-off, després quarts de final, primer play-in, play-off, quarts de final, final... No, nosaltres no ens quedem aquí, som capaços de guanyar el Pireu i anem per totes. I per això el quart jo veig concentració, veig felicitat, però veig molt esgotament, evidentment. Això ha estat una caldera tot el partit i molta concentració de cara al quart per vés a saber si tancar-ho al quart o no, com a mínim retornar la sèrie al Palau.
Molt bé, qualsevol cosa ens ho fas saber, que estarem aquí fins a la una de la matinada. Línies obertes encara amb aquest pavelló de la pau i l'amistat al Pireu, a Atenes. Aguilar, fins ara.
Fins ara.
Fins ara. Hola, Màrius Carol.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Hola, Ernest Folch.
Hola, què tal? Bona nit.
Joan Maria Pou, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Recordo, avui el Maccabi ha guanyat contra el Panathinaikos al tercer partit, per tant els israelians 2-1 a la sèrie, i dijous tornen a jugar a casa, bé, a casa, a Sèrbia, que és on els estan acollint, i si guanya Maccabi un altre cop dijous, passarà a la Final Four. El Madrid va 2-0 amb el Baskonia i demà pot tancar la sèrie al Buesa Arena, i demà també juga el Fenerbahçe-Mónaco, que va 1-1, el primer partit a Turquia. A priori l'equip de Sarunas, el Fenerbahçe... favorit. Ara mateix tot s'encamina, si el Barça tanca la sèrie, a un Barça-Madrid a les semis de la Final Four, a Berlín. Ara mateix.
Calma,
no? Calma. Però home, això d'avui, Pou, ha estat molt gros,
Ha estat espectacular. Per mi ha estat una demostració que aquest equip és ultra competitiu i que és ultra resistent des d'un punt de vista mental, és a dir, més enllà de dels recursos tàctics tant en defensa com en atac que puguin tenir els uns i els altres, aquest tipus de partits, de fet és que els tres partits de la sèrie s'han decidit per petits detalls, marcadors absolutament ajustats, i tenir la capacitat de no rendir-te, de no abaixar els braços en un pavelló absolutament embogit amb un equipàs com és l'Olympiacos, en moments en què les distàncies ja semblaven insalvables, anar-hi i aprofitar les oportunitats que t'ha donat el rival, per mi demostra que aquest equip és ultracompetitiu. Ara, precisament el que ha passat avui té molt mèrit, Aleix, perquè l'Olympiacos et pot guanyar dos partits seguits. M'explico, és a dir, tot el que dic no espero que se m'entengui bé, no estic donant per fet que serà així. El que estic intentant és donar molt mèrit del que ha fet avui el Barça, perquè Olympiacos és un equip que et pot eliminar a 5 partits, tot i que tu tinguis el factor pista a favor. Totes les eliminatòries menys la del Madrid jo crec que estan molt igualades i per tant tot plegat anirà de detallets, i avui tot i, per exemple, encaixar algun triple inversemblant, l'equip en cap moment ha dit no hi ha res a fer. I és una victòria que per mi és la victòria de la temporada, sense cap mena de dubte. Per mi, passi el que passi, el que ha fet avui el Pireu al Barça demostra que tot allò que el tercer dia d'haver aterrat al Palau com a entrenador li deien al Roger Grimau que no tenia, avui s'ha demostrat que sí que ho té.
Sí, sí, perquè més el descans, no? la dinàmica no semblava massa positiva i ho canvia tot el tercer quart. També Roger Grimau, no? El descans, veient el que ha passat en els dos primers, el Barça fa un tercer quart espectacular i després és cert que ha patit el quart període, normal. Si és que és Grècia.
El tema és que l'Olympiakos hi ha hagut un moment que ha dit, hosti, tenim pràcticament guanyat el partit i el Barça s'ha tornat a... i Olympiakos tornem a tenir guanyat el partit i el Barça s'ha tornat a posar a prop. Tornem a... no? És a dir, el Barça, diguéssim que cada vegada que el partit semblava que ja s'havia trencat, en la mesura que es poden trencar aquests partits amb marcadors tan ajustats, doncs el Barça s'ha tornat a... És a dir, els dos triples de l'Abrines, el triple de Satoranski, fins i tot la cistella anella passada de la Provítola, sí. La defensa que es fa després amb 7 segons encara pel rival, tot això són demostracions d'una capacitat mental molt, molt alta, molt alta, molt alta.
Màrius, tu que vas al Palau de tant en tant?
Jo vaig anar al partit que van perdre, o sigui, que em sembla que no hi tornaré a anar, igual porto mala sort.
No tornis, no.
No, la veritat és que vaig quedar sense veu aquell dia, eh? I el Barça no ha tingut uns arbitratges massa favorables, eh? És a dir, avui és un miracle, diguem, que els àrbitres s'hagin atrevit amb un pavelló de 16.000 persones i que a més criden com a bojos, pitar aquella última personal que més era un triple que es, tu dius, era clara, sí, però quantes n'hem vist d'aquestes que els àrbitres a l'últim segon fan veure que no l'han vista. Jo crec que aquí els àrbitres finalment han estat bé, jo crec que no durant el partit han deixat defensa, és una defensa molt dura la que acostuma a fer l'Olympiakos, és a dir, estan al límit i depèn clar molt de l'arbitratge. Quan un equip ho basa tot amb una defensa molt agressiva, si es pita tot, perquè hem vist àrbitres que són arbitratges que són molt, molt primirats, i altres que és una mica com el futbol, no? Jueguen. I jo crec que avui el Barça ha fet una cosa molt difícil de fer, que és guanyar en un moment que saps que t'ho estàs jugant tot en un camp molt hostil, i sobretot el que s'ha vist és que l'equip està molt unit i està molt unit amb el seu entrenador, i hi ha una cosa que també és, vaja, no precipitem les coses, no? Però que hi ha una cosa que es demostra que no cal estar tan molt humorat. Jo era molt partidari dels Sarunes, eh? però noi, a més vivia enfront de casa i un dia me'l trobava a l'ascensor l'anar a buscar al pàrquing, no?
Enfadat ja o no?
Sí, bueno, saps allò que li dius, què farem aquest vespre? I mirava, volent dir, ara què vol?
Qui és vostè?
No sé, escolta, no, però és igual, no? Ah, no sé, tampoc era una cosa, tampoc li estava demanant la tàctica, però és veritat que potser Roger Grimau tots l'hem vist sempre com una persona molt bona gent, no? I escolta, que la bona gent triomfi, jo crec que això és molt
caràcter,
saludable.
Té caràcter, sí, vull dir que sí, no li pensem l'etiqueta que no, escolta,
sí, però per exemple, no munta una bronca no. amb un àrbitre, és no. dificilíssim que li ensenyin una tècnica, no? Ostres, a vegades t'agradaria doncs que, no sé, que pressionés més, i ell té aquest to, bueno, que escolta, cadascú és com és, i està molt bé que la gent sigui
no,
com
a... No ens oblidem que el Barça comença perdent aquesta eliminatòria 0-1, que ja va en pressió al segon partit a casa, que si hagués fallat això era pràcticament impossible d'aixecar, el guanya patint moltíssim, i avui és d'aquells partits que pot canviar-te una temporada, perquè si avui el Barça acaba perdent, ja vas amb la pressió màxima dijous i vés a saber què hagués passat dijous.
Ah, la pressió la té...
Clar. És que el Barça s'ha posat per davant a l'eliminatòria.
És la gran victòria de la temporada, sí, per un equip que gent com jo no donava un duro. Sí, jo aquest equip a les primeres setmanes no donava un duro. I és un equip que ha anat creixent. El Roger Grimau s'ha hagut de sentir de tot. Ha tingut resistència esportiva i mental, i la victòria d'avui em recorda una mica, ja sé que ara tenim una perspectiva diferent, a la victòria del futbol al camp del PSG. Sí, que...
Però que no acabi igual, no?
No, però en aquell moment el que vas, ara perquè ja ara ja se'ns ha embrutat tot, però vull dir, fa molt poc de la victòria del Barça a París, i vam tenir la sensació que se'ns arreglava una mica la temporada, que teníem una altra visió de Xavi, que l'equip havia crescut, que, o sigui, moltes coses. La victòria d'avui s'assembla molt a aquella victòria perquè canvia una mica tota la perspectiva sobre aquest equip. I, bueno, com dèiem en aquell moment, és veritat que avui el Barça Bàsquet ha fet un salt, i fins i tot et diré, home, fins i tot si no passen, el gust de boca és tan bo la victòria d'avui. Escolta, avui han guanyat en un camp molt complicat, absolutament hostil, com deia el Màrius, d'aquests camps que, hòstia, que és bestial la pressió, i per tant, hòstia, això és una gran cosa ara.
Que canviï la història,
esperem,
no?
Que canviï.
Tu ja has estat, no, Dami?
A l'altre, sí, a Panathinaikos, a l'eliminatòria.
Però bé, es pot assemblar molt.
A més és una situació una mica similar, perquè el Barça va perdre el segon partit, en aquell cas va guanyar el primer, un Barça dirigit per Xavi Pascual. En aquell cas, la Final Four, me'n recordo que jugava a Barcelona, i aleshores el Barça va anar també amb l'aigua al coll, havia de guanyar un dels dos partits almenys per portar el cinquè. Era un Barça on ja jugava Ricky Rubio, per exemple, on Roger Grimau era el capità, on hi jugava Joan Carles Navarro, etc., contra el Panathinaikos d'Obradovic. I és una situació complicada, perquè si perds el tercer a Grècia en un ambient hostil, jo crec que el BAC és encara pitjor, perquè el Dani Aguilar ens explicava que és un ambient advers, però no dintre d'una negativitat en què tu sentis que estàs en perill. A l'OACA ens van tirar plàtans, va ser una cosa increïble, allò. Sí? Era un núvol de fum, gairebé semblava que hi hagués boira, o sigui, a l'altra cistella...
Dels que fumaven?
Semblava que... del fum que hi havia un sobreforament. Han passat 13 anys i el món ha evolucionat, però jo crec que Grècia era una miqueta, fins i tot avui et diria que la realització televisiva tenia alguns aspectes dubtosos, no?
Sé per on vas, sí.
Saps? El fet de perdre el tercer partit i posar-se 2-1 en contra en aquell moment va fer la sensació que allò ja no s'aixecava, que ja no s'aixecava, que tu de Grècia ja no sorties viu. I jo tenia la sensació que si el Barça avui perdia, es podia donar aquella situació, que avui era gairebé un tot o res. I haver guanyat avui, a mi em sembla que Olympiacos, encara que és cert que aquesta eliminatòria pot passar qualsevol cosa, se li podrà fer ja una mica bola. Haurem de vigilar una mica els arbitratges, a veure què dirà Barzokas, tot això...
Això que estem al perdre. I a més,
tot això condicionarà, però
que el condiciona molt haver estat entrenador del Barça. Va estar-hi una temporada. Jo crec que va ser el 2017, sí, que passaven massa coses.
El Barça perd amb el Lokomotiv Kuban a quarts de final. No passa a la Final Four.
Ell va estar a la 16-17.
No va entendre res. Jo crec que no va entendre res.
Bueno, és que aquella eliminatòria del Barça l'hauria d'haver passat i no la passa per dintre 3-2.
Bueno, Barzokas va ser una mena de, més o menys, de Tata Martino. O sigui, un bon entrenador, una bona persona que va arribar aquí, no va acabar d'entendre el club.
Berzotas, li diuen.
Però va fer la feina el millor que va poder. El que passa que va arribar en un context substituint, fent de pont entre Xavi Pascual, etc., però era una situació difícil per ell.
Dic que Tata Martino és un bon entrenador, és ser molt optimista, però...
Jo crec que és bon entrenador, Tata Martino. Jo crec que futbolísticament és bon entrenador en un context com, per exemple, selecció argentina, Inter de Miami, on tu vulguis. El Barça és una altra cosa, però que és bon entrenador tècnicament, Tata Martino.
Sí, Joan Maria, sí. Què deies, perdona?
No, que ara, de cara al quart partit, jo estic d'acord, evidentment, si perdies avui, tenia el primer tot o res allà al Pireu, era perillosíssim, i el més normal era que s'acabés la teva participació a l'Euroliga allà mateix, no? Ara, diguéssim, que s'ha de trobar un equilibri entre, primer, recuperar-se físicament i mentalment de la batalla d'avui, que només són 48 hores, i està capacitat per tornar-ne a lliurar una d'aquestes característiques, sabent que ells sortiran a tomba oberta perquè és el tot o res, i això pot tenir un punt de sobreexcitació i els pot pressionar una mica, i amb això s'ha de jugar. S'haurà d'anar molt en compte de no obsessionar-se amb els àrbitres, perquè jo crec que aquestes 48 hores, diguem que Barzokas i l'entorn d'Olympiacos segurament no pararan de pressionar els àrbitres. I després, a veure si el Roger Grimau és capaç de trobar el to mental del seu equip, de dir, ei, anem a intentar tancar-ho aquí, però sabem que tenim xarxa, ens hem guanyat el dret a que una eliminatòria tan igualada com aquesta, si s'ha de resoldre a casa, es resolgui a casa, no? És a dir, que en cas que s'hagi de resoldre en un cinquè partit, sigui ni més ni menys que el Palau Blaugrana. Per tant, aquesta xarxa pot tenir el perill que tu surts sabent que tens un comodí a la butxaca, però ben portat mentalment, hòstia, et pot servir per jugar un punt fins i tot més alliberat, no?
Sí.
I dir-li a Olympiacos, aquí qui se l'està jugant ara el tot o res ets tu, nosaltres tenim encara un comodí i, a més, el Palau Blaugrana, no? En la mesura que l'equip sigui capaç de trobar aquesta energia, jo crec que tornarem a viure un partit igualat i que, per tant, es decidirà per detallets, per moments d'inspiració, etc. Sí, però també hi ha el perill que el Barça no ho vehiculi bé, això, i que aleshores sí que sigui per primera vegada un partit que es trenqui relativament d'hora, no? És l'únic que em fa una mica de por. Si el Barça tindrà prou... La voluntat no tinc cap mena de dubte que la tindrà, però si trobarà el combustible per 48 hores després tornar a lliurar una batalla d'aquestes característiques allà al Pireu, no?
Tant de bo aconsegueixi. Recordo que l'horari és diferent, dijous 6:45 de la tarda. 6:45 de la tarda, aquest dijous, en directe a RAC+1, fem el partit entre l'Olympiacos i el Barça, que és el quart, el primer match ball, el primer tot o res pel Barça de bàsquet. Si guanya, es classificarà per la Final Four de Berlín. La Final Four de Berlín és el cap de setmana de la final de la Champions femenina a Bilbao. Vull dir, es concentraria tot en aquell 24, 25 i 26 de maig. Tot aquell cap de setmana viuríem divendres ja les semis de la Final Four, divendres 24, dissabte hi hauria la final de la Champions femenina a Bilbao i diumenge 26 la final de l'Eurolliga. Per tant, en aquells 3 dies, tu, ens ho passaríem bé, Puig.
Va, i tant.
Aquests 3 dies.
I tant. Quins... I l'última jornada de Lliga, primera, amb la Lliga en joc. Uah. Ai, no, perdó.
Ah, no. Seria apassionant, el Sevilla-Barça, Girona-Granada. Hòstia, que ens ho passaríem.
El descens en joc.
El descens en joc. Aguilar, res més des del Pireu?
Res més des del Pireu. L'equip que ja acaba d'agafar l'autobús i ha anat a descansar. Aquí recordem una hora més, per tant, és tard per uns jugadors que han fet un tros d'esforç, que marxen satisfets, que marxen contents, ara ja abaixant revolucions de la bogeria que hem viscut fa una estona aquí en aquest pavelló, i la gent marxant resignada perquè sap que, evidentment, Olympiacos doncs ha perdut molts números per ser a la Final Four, però ja sabem del potencial de Barçoques. I et dic que a mesura que anàvem baixant revolucions hi havia també un sentiment de compte, que ara evidentment hi ha molta felicitat, però que això cal tancar-ho si no és d'aquí un parell de dies a la Blaugrana. Ara descansar, demà entrenament de recuperació al migdia, i escoltarem també a veure què diuen els protagonistes després d'haver passat la nit avui, si és que la poden passar d'alguna manera amb tota l'adrenalina que porten.
Molt bé, Dani. Anem parlant aquests dies des d'Atenes. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. 11:27 de la nit, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, més enllà d'aquesta magnífica notícia de la victòria del Barça Bàsquet, que es posa per davant a la classificació en aquest play-off per 2-1. Ha jugat al Madrid les semifinals de la Champions i ha empatat a 2 al camp del Bayern de Munic. Ara en parlem uns minuts i després tota l'actualitat del Barça. Compte que trucarem la Marta Ramon perquè el Barça avui ha enviat ja tota la documentació econòmica a la Lliga perquè li calculin el fair play, el marge salarial, la maniobra que tindrà el Barça per fitxar. A veure si aconsegueixen, amb aquell optimisme que transmetia, doncs a veure si el club aconsegueix quadrar tots aquests números que li ha presentat avui a la Lliga i tornar a la regla 1-1 per poder fitxar amb normalitat aquest estiu. I tenim l'explicació del club sobre el que ha passat avui amb les entrades del femení. Hi ha hagut un enrenou de por amb aquestes entrades que s'han portat a la venda avui per la final de la Champions a Bilbao. I unes dades espectaculars del Jové després del partit d'ahir, d'aquest València... Bé, del Barça 4, València 2. Ara ho expliquem, aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Parisé.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Peugeot. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Per perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques, ara també dièsel.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
7.409-07-409.
Sèrie
15015.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Xiularà Clement Turpen, això acabarà en taules. X. X a l'Allianz. Bayern 2, Real Madrid 2. Això acaba tal i com ha començat, però amb dos gols per cada equip. Empat i a decidir-ho
tot. Així hem viscut fa només una estona a la Champions de jugar RAC1, aquest empat a 2 entre el Bayern de Múnich i el Real Madrid. Com valoreu el resultat? Perquè ara sembla el Madrid favorit, però vés a saber, Màrius.
Jo és que crec que el Madrid jugarà a la final i la final serà Bayern-PSG i
no, Madrid-PSG.
Perdona, Madrid-PSG i el meu somni...
Tant de bo sigui Bayern-PSG.
I el meu somni és que, a més, qui faci el gol de la victòria sigui Mbappé, amb la qual cosa ja entrarà amb el peu a l'entitat. La qual cosa seria d'aquelles coses que la vida et fan pensar que no t'has de precipitar mai.
Ernest, què?
No, he vist el Madrid bàsicament fent un partit que ja ens el coneixem, sabent patir. El Madrid sap patir.
Es planta molt bé darrere.
El Madrid sap patir.
Molt ordenat.
Sap patir. Crec que el resultat és just. Crec que el Bayern ha sortit molt fort, però després...
Ha fet llufa.
Després ha fet llufa amb el gol del Madrid. Després, és veritat que el Bayern ha tingut algun moment per anar-se'n amb dos gols d'avantatge, amb un 3-1, però em sembla que l'empat final... em sembla que és just. A mi és que el que em sembla és que el Madrid, diem sempre que és molt competitiu, amb raó, i sobretot el que és el Madrid és molt equilibrat. Sí, el Madrid té una plantilla molt ajustada, molt equilibrada,
no li fan gols,
molt ben treballada.
És a dir, el Barça, ahir que jo vaig anar al camp, o sigui, amb tres partits seguits, el d'ahir era relativament important, estava jugant al segon lloc, però... abans amb el Madrid, que tirem la Lliga, i abans amb el Paris Saint-Germain, que tirem la Champions, les errades que comet, les errades defensives del Barça, són clamoroses. Tu no veus al Madrid que li passi això?
No, veus al Bayern que li passa això, no, amb el coreà aquest.
Per això jo crec que el Madrid, la paraula clau és equilibri, i llavors, vist amb ulls de Barça... el partit per mi té una cosa dramàtica i té una esperança. L'esperança és que vés a saber si Mbappé trencarà aquest equilibri. És a dir, és veritat, és una bèstia, però vull veure la bèstia com s'ho fa per no trencar aquest equilibri. El Madrid ara està equilibradíssim amb Vinícius, Rodrigo davant, aquest Bellingham per darrere, o sigui, el savi Toni Kroos per darrere, i quan cal entra molt, tot això és un equip que em sembla que, a més, malgrat tot, els egos estan bastant controlats. Sí, bueno, sí, una mica de Vinícius i tal, però està bastant controlat tot, hi ha una gran autoritat que és l'entrenador, i vull veure què passa amb la bomba Mbappé.
Veure primer que sigui oficial, amb un comunicat i amb un contracte signat. Però...
Jo t'he dit, amb buig de Barça. Llavors, amb buig de Barça també, t'he de dir, ho sento molt, però el Barça està uns quants esglaons per sota d'això que hem vist avui. És a dir, avui m'he fet una pregunta a mig partit i no sé si em podeu ajudar a trobar la resposta, que és si hi ha algun jugador del Barça que hauria jugat aquest partit.
Sí, home, vols dir que no?
De titular?
Sí, home.
No sé, jo m'he fet aquesta pregunta.
Ter Stegen t'hauria pogut jugar aquest partit, per exemple. Araujo, si no comet les dues errades d'infantils que ha fet els últims partits,
a veure,
no el jutgem per aquestes dues errades.
Bueno, no sé, que l'hem de jugar. Ens ho ha tirat tot, eh? O sigui, clar.
Lamine, potser.
Lamine,
de suplent.
I Rafinha està a un bon nivell per alguns jugadors del Bayern que he vist jo avui sobre el camp. Vull dir, et podria competir contra un d'aquests del Leimer, aquest, com es diu, el... aquests del mig del camp, et podria competir.
Ah, jugar al mig del camp.
Sí, sí, no, clar. Sí.
Bueno, però para ja.
Va.
Para ja.
Covarsí, quan creixi, podria jugar partits
sí,
d'aquests.
No, sí, jo, quan, no, quan li no botin les pilotes
no
i arribi.
D'aquí 5 anys.
Li botin davant i arribi.
I escolta, que Fermín és excel·lent també, però no me l'imagino podent jugar al partit d'avui, ni m'imagino a Covarsí podent jugar al partit d'avui, i no sé si tens alguna idea més.
No, Cancelo jo no me l'imagino jugant al partit d'avui ara mateix.
Jo tampoc.
Joan Maria, què t'ha semblat?
Bé, els trossos que he vist, sí, el que dieu em sembla bastant, bastant acurat, no? Vull dir, a mi em sembla que el Bayern de Múnich ha donat la cara, que realment no hi ha tanta diferència entre un equip i un altre. Ara, clar, la tornada és el Bernabéu i bla, 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 i tot això ja ho sabem. Però m'ha semblat que en alguns moments el Bayern de Múnich hauria pogut... diguéssim guanyar el partit, però també en alguns altres moments l'hauria pogut perdre. Per tant, em sembla que és un resultat en aquest cas bastant equilibrat pel que s'ha vist al terreny de joc. I et diré una cosa, mira quin és el meu grau de desesperació, que ja m'està bé que el partit de tornada no s'hagi de fer un plantejament de remuntada èpica al Bernabéu, i els partits del Bernabéu són molt llargs i anem a la caça del Bavarès i tot això, eh? Vull dir que sigui un partit de tornada, entre cometes, normal i corrent, sense haver d'apel·lar a cap tipus d'esperit estrany.
Això és el resum de la desesperació culer, això que estàs...
Sí, sí, això a mi em sembla que al Bayern de Múnich no li va especialment malament. I tenint en compte que avui dia empatar 2 a casa o empatar a 7 o a 0 és exactament el mateix, sí. Bé, doncs és una final a partit únic al Bernabéu, però a mi em sembla que el Bayern de Múnich tindrà les seves opcions.
Clar, jo també hi confio bastant al Bayern de Múnich, i a més crec que per fi Harry Kane trencarà aquesta maledicció que té, que no ha guanyat cap títol en tota la seva carrera. Aquest tio porta amb el d'avui 43 gols en 43 partits aquesta temporada, vull dir que ha de seguir amb la ratxa, ha de marcar el Bernabéu i fer 44 de 44 o 45 de 45 si té lliga pel mig, no, Dami?
Okay. Sí, home, és que és realment increïble el que li passa a Harry Kane, no? Que ha arribat aquest any a Alemanya i no guanya ni la Bundesliga després de 11 anys. Jo la bona notícia per mi d'avui és que hem vist que el Bayern és un equip que efectivament li pot competir al Madrid, pot jugar de cara a cara, de fet jo crec que avui ha estat millor, i que per tant podríem extrapolar, doncs, que el Bernabéu segurament també serà competitiu. No sabem què passarà al Bernabéu, però avui hem vist que el Bayern, igual que el Manchester City, doncs són equips que estan en condicions de mirar-li a la cara al Madrid. Però com que no sabem què passarà la setmana que ve, jo per mi la mala notícia és que una vegada més el Madrid se'n va més content que l'altre amb el resultat. Se'n va més content del que ha passat. I el Madrid surt viu i el Bayern deixa escapar el Madrid. I aleshores, com que no sabem què passarà la setmana que ve, sí sabem què ha passat avui, i el que ha passat avui és que jo crec que el Bayern ha tingut més oportunitats, jo crec que el Bayern ha tingut més moments, els primers 20 minuts són una allau del Bayern, després el Madrid controla, però té una oportunitat i aprofita una errada, és que és el de sempre, és que el Madrid no et perdona, el Madrid és implacable, aprofita una errada del Bayern, una errada de marcatge de Kim Min-jae, gol, 0-1. Després el Bayern amb el 2-1, té moments per fer el 3-1, té moments per no sentenciar ni encarregar l'eliminatòria, però per posar un punt d'inflexió en l'eliminatòria. Evidentment, doncs el Madrid sobreviu en aquell moment, força el penal Rodrigo, 2-2. O sigui, jo crec que la sensació, i ho ha dit Ancelotti, després escoltarem, que ells no han donat la seva millor versió i que surten vius, és que el Madrid, bueno, té un resultat amb el que sí que podia haver estat molt pitjor, i el Bayern certa frustració, doncs per això, perquè han deixat escapar viu el rival. I per mi això no és una bona notícia.
El primer gol és una errada de marcatge fins a cert punt.
De la Vins,
El primer gol el que és una passada monumental de Toni Kroos.
Ja, però la passada és perquè,
bueno, sí, però això,
perquè
sí,
el central comet un error de la Vins.
L'has de veure, no, i ell la veu.
Això és el futbol, i mira, quan he vist la passada m'he fet una altra pregunta. Nosaltres quin savi tenim? Perquè Toni Kroos, diguem, si l'haguéssim de representar, va amb una barba blanca, no? És el savi de la tribu. A la banqueta en tenen un altre que encara va amb una barba més blanca i un bastó que es diu Luka Modric, perquè t'has de posar dret quan surt al camp. Llavors, jo he pensat, quin savi tenim? Quin savi tenim nosaltres?
Un davant, no?
Si hauria de ser el savi per edat, clar, no, al mig del camp.
No, no, la pregunta era seriosa. Jo dic, podria ser Busquets, no? O sigui, el savi de la tribu ara seria Busquets, però no servia. Evidentment, el gran savi de la tribu el vam fer fora, el 5 d'agost del 2021.
Leo Messi.
Ah, és que Toni Kroos, us vull dir una dada, eh? Toni Kroos fa 10 anys que juga al Madrid, eh? 10! 10! Vull dir, aquest senyor no cal explicar-li absolutament res. Doncs, bueno, doncs llavors, jo, quan parlem d'equilibri del Madrid, és això. El Madrid té l'equilibri d'haver sabut fitxar Vinícius quan nosaltres estàvem fitxant a Paco Alcácer, perquè m'ho he mirat, també. Perquè quan em poso nerviós miro coses.
Però quan nosaltres no has de fer-ho. No, primer per la teva salut mental i després per la nostra.
Quan nosaltres estàvem fitxant Paco Alcácer, el Madrid estava fitxant Vinícius. I a la temporada següent va fitxar Rodrigo. Per cert, tots dos el Barça els tenia prefitxats i localitzats. Un dia haurem d'explicar la història de Vinícius i de Rodrigo. No, vull dir que el Barça porta una dècada encadenant errors dramàtics. I al final el Madrid està recollint aquests fruits, diguem, no? Bueno, perquè sempre posem el focus en el que ens ha passat l'últim any, els dos últims anys i tal, però portem molts anys vivint un drama. Llavors, per això quan veus partits com el d'avui, bueno, això torna a aflorar.
Tu, Molló, que has vist tant al Madrid, com veus la tornada?
Jo crec, també crec que hi haurà un moment pel Bayern, però també estic amb en Dami que avui està més a prop de la seva millor versió el Bayern que el Madrid. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs la veig, ho deia abans, veig 60-40 pel Madrid, i mira, un parell de dades, que la veritat, especialment la dels precedents entre anada i tornada, no són gens bones, perquè el Madrid ha superat 23 de 24 eliminatòries a doble partit després d'empatar el partit d'anada a fora.
I encara diu 60-40.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Aquestes dades no s'haurien de...
Bé, les del Barça eren totes favorables, us les recordo.
Ah, i es va trencar la història.
Recordo. Vull dir que al final això s'acaba trencant. I després, per confirmar el rendiment espectacular que estan donant Vinícius i Harry Kane, que són els jugadors que han participat amb més gols en aquesta Champions, Vinícius, 5 gols, 6 assistències, Kane, 8 gols, 3 assistències.
Està jugant Rafa Nadal?
Però sí, aquestes dades que dona el Jaume s'hauria de veure quantes d'aquestes eliminatòries van quedar empatades 0 a l'anada. Perquè les regles eren diferents.
Sí, amb el doble partit, clar.
Clar.
Amb el gol de valor doble, clar, en cas d'empat, sí.
És a dir, només en val quan l'empat era 0-0, sí, perquè sí. Si no, l'empat amb gols et donava un avantatge que ara no tens. No?
Sí, perquè tu havies de plantejar el partit molt diferent,
clar,
de la manera que haurà de plantejar el Bayern.
No, canvia l'estadística que deia el Molló. Haguéssim
fet un gol més.
Això també. Està jugant Rafa Nadal, Puig, a la Caja Màgica, s'ha perdut el partit del Madrid, com li van les coses?
Doncs de moment no gaire bé, ha perdut el primer set 7-5 contra l'Ejecca, guanyava 5-4 Nadal, però l'Ejecca ha guanyat els 3 últims jocs del primer set, i de fet ha guanyat els 2 primers també del segon set, ara domina 3-2 al txec i serveix, li ha trencat ja un cop el servei també en aquest segon set, per tant, si manté el servei, l'Ejecca s'emportarà la victòria en aquesta ronda de vuitens de final del Masters 1000 de Madrid.
Fem una pausa i ara tanquem ja la carpeta Champions, farem només un tastet del Borussia Dortmund PSG, que també narrem demà en directe aquí a RAC1, i canviarem papers i començarem a parlar de l'actualitat del Barça, que avui també ve farcida.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Peugeot.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques, ara també dièsel.
Tres quarts de 12 de la nit. Aquí seguim amb l'Ernest Folch, el Mario Escarol, el Joan Maria Pou i també amb el Molló, el Damià López i amb el Xavi Puig, amb un ull pendent del partit de Rafa Nadal, que encara està jugant a la Caja Màgica i perdent. Per rematar la Champions, Damià, sentim alguna veu del Madrid després d'aquest empat a 2 a Munic?
Sí, doncs, per exemple, el vigolejador Vinícius, que en la línia del que comentem, doncs, està conforme amb el resultat que han recollit de Munic de cara a la tornada.
Nosotros siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así. Tú no puedes regalar los balones, sino los dos equipos tienen mucha calidad y van a marcar las ocasiones que tienen. Pero Real Madrid siempre es así, nunca es fácil. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana, que sabemos que la afición, nosotros vamos a dar todo para salir de Bernabéu clasificada para Londres.
Doncs això és el que diu, que daran todo para ser clasificados del Bernabéu. Dimecres vinent, és la tornada a les 9 de la nit, també el farem en directe aquí a RAC1. Bé, a veure com acaba aquesta eliminatòria. L'altra, la fem demà, és el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Oriol Jové, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és l'última hora del partit entre parisencs i alemanys?
Doncs mira, pel que fa al PSG, poques novetats. Luis Enrique té tota la plantilla a disposició, però el Borussia és veritat que no. Terzic de les baixes de Ben Sebaïn i Haller, tots dos lesionats. Això sí, ha recuperat Malen i Sabitzer, i estem pendents també de l'estat físic de Madsen i Hummels. El PSG mai no ha guanyat el Signal Iduna Park i Luis Enrique ja ha avisat que s'espera un partit similar al dels quarts de final contra el Barça i que estiguem preparats perquè hi haurà gols.
No está en nuestra idea o en nuestro manual ir a especular. Nosotros venimos a ganar el partido aquí mañana, a intentar ganarlo con nuestro fútbol, y creo que puede ser un digno espectáculo para no solo las dos aficiones de los dos equipos, sino para toda la gente que está en el fútbol. O sea que creo que va a haber goles por la capacidad que tenemos los dos equipos de llegar a la portería rival.
El partit arrencarà a les 9, com deies. Xiularà el partit l'anglès Anthony Taylor, que ja va ser l'àrbitre designat al Parc dels Prínceps en el partit contra el Barça, precisament dels quarts de final. L'acompanyarà des del bar Stuart Atwell.
Doncs això és el que hem de saber d'aquest PSG Dortmund. Ràpidament, qui creieu que guanyarà?
Deixa'm dir una cosa. L'arbitratge d'avui ha sigut impressionant, impacable.
Torpent!
I ha tingut de prendre decisions importants i les ha pres sense tenir que consultar el...
Confirmes, Molló, sí?
Sí, és l'àrbitre de referència ara mateix.
M'ha semblat un 10. I quan tu veus el desastre d'àrbitres que hi ha a la Lliga Espanyola, però per favor, i aquest que li agradava... Ahir, per exemple, aquest que li agrada tant amb el Xavi...
Bueno, de Burgos, no? Li agrada molt de Burgos Bengoetxea, el d'ahir, no?
Sí, a mi també m'agrada, però és veritat que no està en un bon moment.
Home, per favor, i consultant constantment el bar, no veia res. I després hi ha un Linear, que és el que ens va robar.
Sí, ho he llegit al Mundo Deportivo.
Aquell atracador.
El Linear d'ahir, que no veu les mans de Mamardashvili, el 2014 va xiular el fora de joc de Messi, que t'hauria donat una lliga l'any del Tata Martino, abans que parlàvem del Tata Martino.
Un atracador.
És animal.
No sé si també es dedica a la banca o no, però...
Escolta, per tancar la Champions, PSG Dortmund, qui creus que passarà? Tu vols el PSG, no?
El PSG.
No li dones opcions al Dortmund?
Ni una.
Ernest, què? PSG Dortmund?
Jo no ho tinc tan clar.
No ho tens tan clar.
No ho tinc tan clar. El PSG, al meu entendre, està sobrevalorat.
Sí, sobrevalorat, sí.
Joan Maria...
Si sobrevalorat ens en va fotre 4, el dia que estigui perfectament valorat ens en fotrà 8.
Sí, però...
Va jugar contra 10, això també és veritat que va influir.
No, va jugar contra 1 o 2.
I el PSG, a més, té un drama que és el que no tenen ni el Madrid, ni el Bayern, ni fins i tot el Barça, que és la seva samarreta. Això sí que és un drama. Llavors, això que diem, el pes de la samarreta, bueno, si jo vull veure què li passa. Si jo al PSG no me l'he cregut mai. Ara té un entrenador que sap el que fa. Però jo vull veure què passa. Vull dir, us veig a tots molt segurs i vull veure què passa.
No donem res per fet, que mira què va passar als quarts de final. Joan Maria, com veus aquesta eliminatòria de demà?
Vaja, jo crec que té més talent i més dinamita el Paris Saint-Germain. Jo ara mateix veig una final Bayern-PSG.
Jo també.
Vale.
És la repetició de la pandèmia. Els hi deuen una final, perquè aquella gent va jugar a Lisboa sense públic, el Bayern-PSG, aquell que va guanyar el Bayern. Per tant, els en deuen una. Que la juguin en públic a Wembley i ja està. Wembley és territori blaugrana. No poden profanar aquell territori.
No poden, no.
Sí. No. Molló, què, demà?
Demà veig el PSG també com a favorit. Veig, com diu Luis Enrique, un partit molt obert amb molts gols. Jo crec que serà molt entretingut i en aquest intercanvi de cops té més dinamita el PSG.
Qui ve demà, dia del treballador, a fer el partit?
Demà, Naveira, Blaia, Camí i narra Miquel Agut.
Garantia d'èxit, no? Puig,
ens ho passarem. Sí, jo la vindré demà.
No. Com la veus, aquesta?
A mi m'agradaria molt que Luis Enrique guanyés la Champions.
Sí, home, sí.
Home, molt. I tant.
Ah, sí?
Sí.
Home, això voldrà dir que no l'ha guanyat el Madrid, ja. Des d'aquest punt de vista, vull dir...
L'altre dia Joan Poquí va blasfemar directament, va dir que si la final era PSG-Real Madrid, anàvem al Madrid.
Que ell no volia
que el PSG aixequés.
Això sí que és blasfemar.
No s'ho creu ni.
Ho va dir seriosament, Maria, vaig al·lucinar.
Jo ho entenc, és a dir, a mi em fa tanta ràbia el PSG com el Madrid. Ja t'ho dic,
no,
ja t'ho dic.
No, home, no.
Escolta, perdona.
Al
minuto sí, de la final
ho tindria molt clar,
ja tindries PSG. Clar qui vols que guanyi.
Veus Dembélé encara sí. Mendy, ja està.
És així. I el perdones, vas amb ell.
No, jo no compro. Per mi és molt pitjor el Madrid que el PSG. Però jo tinc una pregunta.
Estem allà a tocar, però jo sí que crec
dues coses. La primera, que aquest odi al PSG estrany que es va viure a Montjuïc al partit de tornada va desequilibrar completament el Barça. No sé de qui va ser idea. Aquesta mala idea de crear aquest ambient anti-PSG, quan en realitat la relació amb el PSG tenia una gràcia molt gran, que és que el PSG odiava el Barça i nosaltres ens era igual al PSG. I aquest ambient del partit de tornada per mi va ser nefast. I la segona cosa és que tot aquest show muntat amb Dembélé, em podeu respondre per què Dembélé és tan dolent celebrant els gols i Luis Enrique no és igual de dolent celebrant els gols? O sigui, algú pot dir per què s'ha d'odiar Dembélé quan celebra un gol i no a Luis Enrique quan celebra un gol? I jo sóc partidari de no odiar absolutament a ningú, però dic que no entenc aquesta estranya tria que han fet alguns culers, que és, hòstia, que Dembélé és un desagraït. Bueno, per la mateixa regla
no, d'aquesta... No és un desagraït. També ho és l'altre. No, jo no diré mai que sigui un desagraït. És un cara dura. És diferent. És a dir, aquí es va tirar 6 anys tombat a la Bartola i allà, bueno, pues... va ballar amb la Bartola va ballar a Madrid.
Jo el que us vull dir és que el PSG com a enemic,
però sense fixat, sense jugadors,
no es pot comparar al Madrid,
el Neymar, el Dembélé, tot hi ha hagut deu ser un complex inferioritat respecte al Barça, porten quasi bé els mateixos colors. Però escolta una cosa, no hem pogut mai fitxar un futbolista del perquè és que ha rebentat preus, ha fet aquell el tenista, aquell que tenen de president, aquell tio ha fet tot el possible per complicar-se
la vida. Això no és un... Si no és un rival, el PSG, jo no sé ni qui és el PSG. És a dir...
Fa una mica de ràbia. Jo entenc el que volen dir el Puig i el Màrius. Ara, estic amb el Puig, quan comenci el partit, veig la samarreta blanca i l'altra, i diràs, jo vaig amb l'altra. Home, jo crec que, vamos... Sí, pots tenir dubtes a l'inici, però un cop vegis el partit allà en directe diràs...
No,
hi estic d'acord. No pots tenir dubtes enlloc, en cap moment, en cap moment de la teva vida. Estem parlant d'un tema ja de moral. O sigui, estem parlant d'un tema moral bàsic. Vull dir, no. Què esteu dient al Paris Saint-Germain i al Madrid? O sigui, de què estem parlant? O sigui, estem parlant del Real Madrid, que jo penso... O sigui, no entenc aquesta conversa no l'estic entenent.
No, i que amb vos de raó, vaja, almenys jo i els de la meva generació no hem vist perdre una final de Copa d'Europa al Madrid.
Una final no.
Ah, vull dir, i ara per mi té un rival que el pot guanyar.
Que ha vist perdre la final del Madrid.
Sí, home, sí, l'any 81 en van perdre una, però això era, jo no la recordo, era molt petit.
Liverpool, no? Va ser
el Liverpool.
El 81, el part dels
primers. Sí. Però vull dir que aquesta vegada tenen un rival que, més, si Mbappé els fa mal i els guanya... Vés a saber com acaba el tema.
Però primer hem de passar, eh?
Si no arriba a la final, Molló, tampoc no passaria.
Aquesta conversa serà castigada amb un Madrid-Borussia, ja us ho dic.
No, home, no, això...
No, fotis, home, no, ja.
No, duríssim, no, això.
No.
Sí, no.
Seria terrible, això.
Sí.
Aquesta ningú l'ha contemplat.
No, guarda-lo.
Apunta.
Com tenim Nadal, Puig?
Nadal perdent 4-3 en el segon set, ara amb pilota de 5 5-3 per l'Ejecca.
Bé, ho té o sigui bastant fet el xec,
no haurà vist el Madrid i perdrà.
I cap a casa, sí, no passarà quarts de final. Dami Molló, gràcies, demà més.
Que vagi bé.
Si hi ha alguna declaració explosiva a l'Allianz Arena, ens ho fa saber, aquí serem, però farem una última pausa abans de la mitjanit i ens centrarem ja en l'actualitat del Barça. De seguida fem passar als Saperes i també truquem a Marta Ramon.
RAC 1. ¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, que
val. El trivial musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joló.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
I la mitjanit, aquí seguim. Hola, Roger Saperes.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Bona nit, et sumem també a la taula. Avui tenim moltes carpetes, m'agradaria parlar un moment del partit d'ahir, d'algunes coses, jo crec que interessants, que ens va deixar el partit d'ahir del Barça. L'onada, per exemple, amb 2-2 al marcador.
Bueno, la veritat és que els pocs socis que hi havia...
que sabia que entrenem, que estaves al camp i vas al·lucinar, no?
Els pocs socis que estàvem al camp... estàvem indignats buscant la solidaritat de l'altre que, en fi, que porta anys amb cardent del Barça i que tens a prop, i tot aquell personal que venia, no sé, hi havia diverses fires, hi havia uns que anaven amb unes banderes japonesos i no sé, bueno, aquesta cosa tan
divertida. Venien a gaudir de la festa i no eren conscients de la
solidaritat. Ni Gaudí ni Puig i Cadafalch, res. Escolta, amb un camp de futbol, quan el teu equip a casa està 2-2, no hi ha ningú que tingui dos dits de front o que li agradi el futbol que es digui fer l'onada. Volen fer l'onada? No sé, que vagin al Circ Creek o un altre lloc, però el camp... Escolta, el meu estadi no.
A tu et va saber greu.
A mi em va doldre, perquè vol dir que aquella gent amb la que jo comparteixo la meva passió són uns impostors. No els agrada el futbol. No els agrada, home, per favor.
No et sents identificat amb
no
el que...
No em sento jo d'aquella gent.
Ja, passa que és veritat que és el risc que corres... És el risc que corres quan vas a guanyar calés al taquillatge i entra gent a passar-s'ho bé.
Et queda poc.
Sí, però si, escolta, si inventaran alguna cosa, perquè no hi anem, els socis. Ja t'ho dic jo.
Home, no. hi ha una llista, hi ha una excedència, hauran de tornar uns socis.
S'ha inventat. Escolta, m'ho dius avui? Que els socis que han intentat entrar per comprar una entrada per veure la final de la Champions femenina s'han quedat amb un pam de nas.
Mira, anem a explicar bé això, perquè ha estat un bon enrenou avui, i ja que tenim aquesta final de la Champions, com a mínim hi ha una secció que va bé, que arriba a finals de la Champions, com és el Barça femení. Avui, evidentment, des de fa mesos la UEFA ha posat entrades a la venda. Jo tinc molts amics que han comprat ja entrades a través de la pàgina web de la UEFA quan encara s'estaven jugant els quarts de final i van dir, tu, la comprem per si de cas, no? Hi ha hagut entrades a la venda de la Federació Espanyola, i en canvi avui, ja un cop se saben els finalistes, doncs l'Olímpic de Lió i el Barça han posat entrades a la venda pels seus socis. Les entrades s'han exhaurit aquest matí en mitja hora, o en menys de mitja hora, diria, i amb un punt de polèmica. Roger, què ha passat? Per què m'estàs preguntant?
Sí, el club va anunciar, recordem, que a les 12 del migdia posaria a la venda aquestes entrades en un procés exclusivament per socis. Avui el Barça ha fet arribar un link als socis per connectar-se i poder comprar les entrades. Què ha passat? Doncs que cada un d'aquests socis podia comprar fins a 5 entrades més, encara que aquestes persones no fossin sòcies. Si a més algú ha reenviat aquest link, qualsevol hi podia entrar sense cap registre i comprar aquestes 6 entrades. Resultat final, les 9.625 que s'han posat a la venda s'han exhaurit en només mitja hora. El club en tenia 7.400 per socis i penyes i públic en general, 250 pels grups d'animació i 1.350 que es quedaven al club per compromisos. El club encara n'ha tingut més, perquè l'Olímpic de Lió n'ha alliberat 2.617 i el 85% de les quals també s'ha posat a la venda avui i s'ha exhaurit, com dèiem, en aquesta mitja hora.
Molta gent s'ha queixat que moltes entrades hagin anat a parar a mans de persones que no són sòcies, quan el procés era exclusivament per a ells, segons havia especificat el club en la nota de premsa d'ahir, no?
Sí, cosa que ens ha sobtat, i més quan la Federació Espanyola, que és qui gestionava també aquesta venda de les entrades, permetia que el Barça posés algun tallafoc o demanés algun registre per adquirir-les. Què ens diu el club quan els hem consultat per què ho han fet a través d'aquest link, que permetia, insistim, a un soci comprar entrades per gent que no ho era, o si reenviava aquest link que ho comprés una persona que no fos sòcia? Doncs que tenen estudiat que el públic del femení és un públic molt familiar i volien facilitar que un soci pogués desplaçar-se a la final de Bilbao amb tota la família, encara que molts dels seus familiars no fossin socis del club. Aquest és l'argument que ens trasllada el club sobre el fet que el link, en aquest link tothom hi pogués accedir i comprar entrades. El que ens explica el club és que ells ho han enviat només als socis, i que si algú ha reenviat aquest link, doncs no ha fet un bon ús del correu que ha rebut del,
sí, culpa, del... culpa de la gent, no?
És a dir,
culpa de la gent. No, pregunto.
El Barça el que et diu és, nosaltres hem enviat el link als socis. Si ha arribat algú que no és soci...
És que la forma de fer les coses no és aquesta. La forma de fer les coses és fer un link protegit.
No, clar, és que hauries d'haver posat un tallafocs que posi el número de soci per obtenir una entrada.
Sí, després...
I aquest tallafocs no l'han posat perquè el que explica el club és, bé, com que és un públic familiar, doncs que el soci convidi a qui vulgui.
Escolta una cosa.
Però tant costa...
Aquesta explicació és peregrina. Què vol dir? Si és familiar o no? Escolti, el Barça sempre ha sigut un club familiar. El que passa és que, clar, hi ha gent que es veu que està a la junta directiva que se n'ha adonat ara que el Barça és un club familiar. No ho sé.
Però...
El públic del femení, dic, és l'explicació.
Jo crec que era més senzill, perdona. Era més senzill dir, val, avui a les 10 del matí, només si introdueixes un número de soci, tens entrada. O com a molt, dues entrades, si vols, no sé, per anar-hi acompanyat. Ara, si en sobren, demà, al públic en general.
Com es fa sempre, amb un link protegit, però tant costa dir que t'has equivocat. No passa res, tots ens equivoquem, i pot ser que en un moment determinat t'equivoquis. No costaria res admetre això, eh? Després de les dades que heu donat, n'hi ha una que s'ha d'explicar, que és s'han destinat 1.350 entrades a compromisos.
El 15% que marquen els estatuts.
Això
passa sempre.
Amb les entrades finals masculines i femenines, el 15% de les entrades que et doni la UEFA. Sí. Això és per estatuts. Està així.
I on van aquestes entrades?
A compromisos del club, patrocinadors, directius, suposo. Compromisos, qui creguin al club que són compromisos. Sí. Bé, alguna cosa més sobre aquest cas rocambolès de les entrades avui?
El club explica que s'han demanat també més entrades a la UEFA, com ja va passar l'any passat per la final d'Eindhoven. Si el club en va rebent, de mica en mica s'aniran obrint finestres per poder-ne comprar. De moment el Barça encara no sap si la UEFA els en facilitarà més, ni tampoc si farà servir el mateix procediment que ha fet avui.
Bé, No sé, la veritat és que l'explicació és poc convincent i segurament hi haurà molts socis que volien anar-hi i que estaran emprenyats perquè moltes d'aquestes entrades destinades a priori només a socis han acabat volant i se les emportaran, doncs això, amics de socis o familiars de socis que potser no tenen el carnet del Barça. Puig, s'ha acabat el partit de Nadal, no? La Caja Màgica?
Sí, ha acabat perdent el segon set per 6-4, el primer per 7-5, per tant cauen els vuitens de final, haurà jugat 4 partits en aquest Masters 1000 de Madrid, ara en principi Roma i després Roland Garros.
Molt bé, gràcies Xavi, fins ara.
Fins ara.
Fins ara mateix, 12-4. Joan Maria, vols afegir alguna cosa sobre aquesta explicació que ens dona el club?
No, no, està tot dit, no puc afegir res més.
No, realment estranya l'explicació. Anem a una altra carpeta. Hola Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, el Barça avui tenia com a límit el 30 d'abril poder enviar tota la documentació necessària a la Lliga, no?, per començar a planificar ja la pròxima temporada. I pel que sabem, així és, no? El club ha complert amb el termini i està tot enviat ja.
Sí, ens han confirmat fonts del club que tota la documentació econòmica ja ha estat entregada a la Lliga. En aquesta documentació es fa una projecció del compliment del pressupost d'aquest exercici, la projecció del pressupost de la temporada vinent, pèrdues i guanys, balanç, inversions, finançament i l'estat de la tresoreria, i a partir d'aquí es calcularà el límit salarial i els marges del Barça per poder fitxar i inscriure jugadors aquest estiu. Un dels càlculs que es faran aquestes properes setmanes serà precisament això, quin és el límit que el Barça pot gastar en sous i amortitzacions dels seus futbolistes. I hi haurà reunions també, si cal, amb tècnics de les dues bandes, i a finals de maig, principis de juny, aleshores el club ja sabrà què pot fer i què no pot fer. En l'última fotografia, recordem-ho, l'última referència que tenim sobre el paper és la fotografia del mercat d'hivern, en què el Barça estava excedit aleshores en 300 milions d'euros. Ara bé, també hem explicat aquí a RAC1 que el Barça ja saben a dia d'avui, per veu de la Lliga, que tenen raons per poder aspirar a tornar a la regla del 1-1 en algun moment de la propera finestra del mercat de fitxatges d'estiu, i que, això sí, per aconseguir-ho no només s'ha de complir amb el pressupost i fer-hi alguns ajustos necessaris, sinó que el més fonamental és aconseguir els 100 milions d'euros de la palanca de Barça Media fallida de Libero, la famosa palanca fantasma que hem batejat aquí a RAC1, i pendent d'això està el club, d'aconseguir aquests 100 milions i de fer els ajustos pressupostaris necessaris per poder tenir el fair play equilibrat de cara a aquest estiu. Recordem que les aspiracions de Xavi continuen passant per poder portar un mig centre top, un pivot top de garanties, i que també hi ha el somni, l'anel ja conegut de Bernardo Silva, entre d'altres carpetes.
Això, perquè la Lliga es pronuncia, ara ho han d'estudiar, trigarà, no?
Sí, sí, ara ho dèiem, que fins a finals de maig, principis de juny, no queda tancat, si recordeu. És que només cal que recordem, fem una mica de rebobinar el que va passar la temporada passada, que aquestes alçades estaven tan pendents de si es podia encara el fitxatge de Messi com una realitat, el retorn de Messi. Es va parlar moltíssim aleshores del famós pla de viabilitat, perquè en aquell moment el Barça va haver de presentar un pla encara més profund que la documentació que ha presentat avui, perquè aleshores la Lliga li demanava una projecció per les dues properes temporades, i aleshores, us recordareu, no vam saber exactament els paràmetres amb els quals podia treballar el Barça fins la primera setmana de juny. Aleshores els timings són molt, molt similars any a any.
Vale. Haurem d'estar pendents, doncs, aquest pròxim mes de maig, a veure com comença el mes de juny pel Barça, per si pot fitxar, si no pot fitxar, i quines operacions pot fer.
Llavors, a veure, per entendre-ho bé, Marta, la documentació que ha presentat avui al Barça no pot donar-li l'accés a l'U1.
No. Ha de complir aquesta documentació.
Ha de complir aquesta documentació. Per tant, ha presentat una documentació...
No, és que el més normal, per entendre'ns... O sigui, el Barça, a dia d'avui, és un club excedit que se segueix regint per les normes i les regles del joc d'un club excedit, i el més normal és que acabi la temporada com un club excedit i comenci el mercat de fitxatges estant excedit.
I
el que passa que pot aspirar a tornar a la regla de l'1-1 en algun moment del mercat de fitxatges, depenent de les operacions que faci, i sobretot, i el més fonamental, si resol la famosa palanca fantasma.
Bàsicament, ha de quadrar el pressupost d'aquesta temporada, a trobar els 100 milions de la famosa palanca fantasma i... vendre algun jugador. Segur que en aquest pla de viabilitat està contemplat la venda de jugadors, segur. En el pressupost.
No, és que està en el pressupost. La venda de jugadors està contemplada en el pressupost. Per tant, aleshores... Ja forma part d'aquesta documentació que han presentat.
Ah, val. Per tant, la documentació no serveix de res si no es troba aquests 100 milions.
Clar. La Lliga s'ha cregut que... el que li explica avui al Barça. S'ha cregut.
Us poso un exemple també basat en fets reals, perquè són fets reals. La temporada passada, en aquesta documentació que es presenta a la Lliga, es prometen una sèrie de retallades a les seccions que, com que no es compleixen, aleshores el Barça, entre cometes, és castigat i ha de compensar la Lliga amb 6 milions d'euros que ha d'avalar la Junta, que és el primer tram d'avals que vam tenir l'estiu passat. Primer van haver-hi aquests 6 per la compensació de no haver complert amb el que s'havia projectat en el pressupost i que s'havia presentat en aquesta documentació a la Lliga, i després van venir els 12 per tancar el mercat de fitxatges podent inscriure jugadors perquè continuava estant accedit al club. Per tant, ja sabem que quan el club, per exemple, no pot complir amb el que diu la documentació econòmica que presenta, hi ha contrapartides. Vull dir que és important quina és la projecció que tu presentes de davant la Lliga, perquè pots tenir represàlia si no compleixes.
I el calendari per presentar aquests 100 milions o el que et doni accés a la regla 1-1 és 30 de juny? O abans?
A veure, els 100 milions tenen diversos trams. N'hi ha 40 que formen part d'aquest exercici que tanquem ara, i n'hi ha 60 que ja són una projecció futura, però és que com que tu presentes el que tu tanques ara i el que projectes pel futur, és un forat que la Lliga et resta, et bloqueja. I aleshores tu parteixes de números vermells, per entendre'ns, per fer-ho intel·ligible, diguem.
S'entén perfectament.
Ernest, però el que això la Marta ho ha explicat diverses vegades molt bé, el que pot passar aquest estiu és que tu comencis el mercat amb unes regles del joc i que en un moment donat del procés aquestes regles del joc canviïn perquè has arribat a l'1-1. I aquest és el ho comentàvem l'altre dia, no? Fins a quin punt la Marta, jo li preguntava fins a quin punt el Barça s'ha d'esperar a veure si en algun moment del mercat està en 1-1, i em deia, bé, en principi la planificació com a club accedit ja està feta, diguéssim, no? És a dir, l'escenari pitjor ja està valorat i en principi està planificat. Si el Barça passa a la 1-1, bé, aleshores evidentment tot són flors i violes, perquè vol dir que tants diners surten, tants diners entren, tants diners surten, no?
Però s'obre un nou escenari.
Però si una part dels diners que has d'aconseguir ho fas venent a futbolistes, vol dir que tindràs molt pocs recursos per fitxar algun futbolista.
Depèn de la venda que facis, clar, també. O de les vendes que facis.
Potser no m'he explicat bé. És a dir, si tu has d'aconseguir diners per quadrar els teus números,
sí,
difícilment tindràs més diners que ens vendrem amb els mobles. O sigui, què ens vendrem?
Depèn de la palanca.
Clar, tu pots haver pressupostat... Màrius, tu pots haver pressupostat 60...
Quant de temps fa que estem intentant...
Tu pots haver pressupostat 60 milions de vendes...
Milions de Libero. És que a mi em preocupa molt, vull dir, perquè això no és una cosa que ens va passar abans d'ahir.
Sí.
Això és una cosa que fa més de mig any que l'anem arrossegant.
Però lo dels jugadors, tu pots haver pressupostat, jo que sé, m'ho invento, 60 milions en vendes, si vens un tio per 100, tu tens 40 de benefici. Llavors això li sumarà a favor al Barça en aquesta recuperació econòmica per tornar a la regla 1-1. Almenys és el que jo entenc, Marta, més o menys, si va per aquí.
Sí, sí, més o menys per aquí van els trets.
Vull dir que tu pots haver pressupostat unes vendes i després, si en fas dues de més grosses, tot això que et suma i tot això que et pot ajudar també per trobar això de les palanques. Però sí,
però que la Marta també ho ha explicat 25 vegades, que sense palanca no, els números no surten.
No.
Sense palanca no surten els números. No. Això és així.
I a tot això s'haurà decidit després...
La meva preocupació és aquesta, que com que les vendes dels jugadors serviran per tapar els forats, difícilment tu podràs fitxar aquells futbolistes que li deus bé promès amb el Xavi. Jo crec que aquest és el...
El club ha de fer l'esforç per trobar inversors que, pel que ens explicaven l'altre dia, els primers 40 milions poden venir de l'Orient Mitjà i hi ha uns inversors que estan disposats a posar-los als famosos de Libero. A partir d'aquí queden els altres 60 del següent tram de la palanca, que el Barça confia en fer-los.
Aquests inversors d'Orient Mitjà, fins ara, què estan fent?
No sé.
Què estan fent? Estan menjant cuscús.
No ho sé.
Portem mesos menjant cuscús.
Per què
hem de pensar que aquesta gent signaran ara, si portem mesos que
en
no això, aconseguim fer-ho.
En això tens raó, la credibilitat és nula ara mateix, clar. I els altres 60 els volen fer si tanquen un acord potser amb Nike millorat, perquè això encara està obert.
El tema aquest, que jo crec que ens hem de fer aquesta pregunta i l'hem d'intentar resoldre, que és un dubte que se m'ha acut aquests dies, no? Donant-hi voltes amb aquestes informacions que ens arriben, etc. Clar, jo crec que de cara a la Lliga tu li pots, diguem, vendre que una part d'aquests diners que no t'arriben de la palanca els cobreixes amb uns ingressos o com li vulguis dir, del que t'entra per Nike, però tu igualment en els teus comptes interns, allò no té res a veure amb Barça Media, que és el que tu has valorat internament i que li has posat aquella etiqueta i que ho tens col·locat en la calaixera que toca en els teus comptes. Aleshores, això et pot servir com a pedaç de cara al fair play, però internament tu allò que havies dit que era Barça Media i que tenia que li havies donat un valor, que a més l'havia entre cometes, que ningú se m'enfadi, inflat en els teus comptes interns, allò no casa amb allò que havies venut i amb allò que havies explicat. Jo crec que aquí sí que potser et serveix per tapar una cosa, però després te'n despulla una altra, no sé si m'explico.
Sí.
Jo crec que és una pregunta que ens hem de fer tots i que l'hem de traslladar al club també, perquè no sé si ho tenen present.
No, perquè hi ha una altra perversió, perdoneu, que és que les palanques s'han usat fins ara 100% diguem, per fitxatges. Quan en realitat hi ha una part de les palanques que hauria d'anar a eixugar deute.
Sí.
Aquest és un club endeutat de manera bestial.
Fins a les celles.
Llavors, és que partim de la base com si el Barça tingués un deute zero. O sigui, el Barça té un deute descomunal. I per tant... una part de les palanques hauria d'anar a eixugar deute i no 100% a cremar-ho tot amb fitxatges i sempre, o sigui, donem per sentat que les palanques aniran totes a un eventual reforç al mercat d'hivern o d'estiu i això també és molt perillós,
eh? Sí,
però si tu no reforces l'equip difícilment tindràs els ingressos
no,
que vols aconseguir.
Jo no dic que no reforcis.
Patrocinadors, veurem quants socis s'animen a fer mitja temporada a Montjuïc i mitja en una localitat que no és la teva, sense cobrir i col·locant-te on et vulguin col·locar. Sí, hi ha moltes coses que hem de veure com es resol.
Aquesta temporada serà estranya, la següent és una incògnita també, com serà.
Sí, però amb tot això que vull dir-te, home, que o reforces una mica a l'equip. Clar, tu dius, no, ens vendrem dos o tres jugadors. Quins dos o tres jugadors ens podem vendre? Jugadors que estan al mercat i que pots ingressar diners. Ja sé qui ens agradaria vendre, però aquests no els col·locarem, perquè no només nosaltres veiem els partits de futbol. O sigui, el que t'ha de comprar també els veu, els partits del Barça. Eh?
El catàleg de jugadors a la venda l'acabem ràpid, ho sabem tots. Es diu...
Araujo.
Es diu Araujo.
De Jong.
Es diu De Jong. Es diu Rafinha.
I es diu Koundé.
Es diu Koundé. Es diu Ferran.
Va. Es diu Ferran.
Molt bé. Anem
aquí, Ferran en un altre esglaó, eh?
Sí, en un altre esglaó.
Bueno, no ho sé, però jo dic... el catàleg que tu, amb el que tu surts al mercat és aquest. Perquè si surts amb Lamin i Fermín,
no,
s'acaba el club.
No, surti. Ah.
Llavors, no, bueno... tinc la sensació que surt en alguna conversa. En alguna conversa surt el nom de Lamin, perquè hi ha una mena d'ombra del PSG de fons, no sé si la veieu, d'ombra de fons. El Barça, no, ha aparegut una petita ombra allà a l'horitzó, del d'una mena de núvol estrany però, que diu Lamine Dosen... No,
seria l'error més gran.
Pel Barça és intransferible.
Aquest núvol o no?
No, que hi ha hagut una proposta, ho va dir el mateix president Laporta, que el PSG s'ha interessat, Ara, jo crec que el Barça no està per la labor, vamos, seria l'error històric més gran després del de Messi.
Sí, jo estic d'acord, jo estic d'acord. I sí, jo t'he dit, el catàleg
el sabem.
Amb què tu surts a vendre, quin és? Doncs són aquests 4-5 jugadors. D'aquí no surts?
Bueno, n'hi ha un altre que el Joan Maria Pou l'altre dia el posava sobre la taula en un joc a la transmissió, que es diu Pedri. Va dir, per 100 milions et vendries Pedri? Va fer el Joan Maria.
Bueno, per fitxar qui?
No sé, jo et pregunto.
No, és que el problema també és...
Aquest és dur, aquest ja és de la part del catàleg dur, ja comença el dolor. Aquest és del... comença el dolor. No, clar, Pedri, Gavi, comença el dolor. No, que atenció, que em sembla una bona pregunta, eh?
Per 120, te'l vendries? Ja, té preu o no té preu? No, era un bon joc el que es va fer.
I qui és el recanvi?
Fermín, per exemple, no sé, que t'ha sortit bé aquests últims partits.
I el joc el pots fer amb Lamine? Per 250 milions d'euros arreglem el Barça? No, és que aquell...
amb aquest ho tindria bastant més clar.
250 milions... No dic perquè el joc aquest el podem fer, el podem obrir...
No, però el que vull dir és que... Es van treure de sobre Messi per quadrar els números.
Però en Pedri, tu pots tenir-li substituts, perquè aquesta temporada no t'ha jugat i no t'ha rendit i has tingut substituts i t'ha anat prou bé al mig del camp i a davant no tens res si tens l'altre per 250.
I té raó el Màrius, eh? Aquest joc sinistre el vam començar... fent fora Messi per 0 euros, no? Vull dir que clar, que aquest joc ja hi hem jugat, eh? Portem unes quantes temporades jugant aquest joc.
Jo crec que així d'entrada la resposta a tot seria que no a Pedri, així d'entrada dic, però que està una mica també enverinat el seu debat per les constants lesions que ha tingut, no? I que fa que et plantegis de dir, si és un jugador que no té continuïtat, fins a quin punt seria prescindible ara que el club té aquesta necessitat econòmica, perquè jo crec que per qualitat, no? És un jugador diferencial, curiosament, i com diu l'Ernest, de la part que ja fa mal del català.
Però curiosament, quan et planteges la pregunta, ja val menys. Això és...
Per 80 te'l vendries? Que ja val menys.
No.
Per 60?
No.
Tampoc.
I tu?
Jo per 100 m'ho pensaria, sí. Jo veient el rendiment que ha tingut i que tens al mig del camp bons jugadors, i si el Barça està amb 1-1, Bernardo Silva és una figura que et pot jugar allà al davant, si
dolor,
arriba...
És dolor, perquè
és un fracàs propi del barcelonisme portar aquest jugador
jo abans apuraria les primeres pàgines del catàleg que hem dit, no?
Però, escolta,
abans d'arribar al dolor, tenim unes pàgines del catàleg que no està malament, mira, aquest moble, aquesta taula...
El talent de Pedri el tenen
molt pocs jugadors, ja ho sé.
Hi ha migcampistes boníssims com Gavi, com Fermín.
Pedri és un escollit, em sembla un debat. Per mi no hi ha debat, però...
És un escollit que no l'hem vist aquesta temporada. Llavors, si ha de tornar a fer una temporada així, per mi, per molt escollit que sigui, prefereixo tenir Gavi, Bernardo Silva, Fermín...
Però si tens el catàleg, espera't. Tens les 5 primeres pàgines del catàleg, les tens allà, espera't.
No vagis directament al dolor.
Per què estàs anant directament al dolor?
Ara.
Clar, jo també em faig aquesta pregunta.
A veure les pàgines, diu el Joan Maria.
Quines són les pàgines del catàleg?
No, hem dit Rafinha, Koundé, Araujo, i qui més has dit? Ferran Torres i De Jong.
De Jong.
Jo dic, hi ha altres pàgines abans de Pedri, crec jo.
No, jo també. De fet, jo ahir que vaig plantejar aquest joc, jo mateix vaig dir que per 100 quilos jo de moment no em venia a Pedri, tot i que estaria bé que algun dia pogués jugar 3 mesos seguits, però això ja és una altra història. I d'aquests que aquests 5 noms que has posat sobre la taula, Ferran Torres jo crec que encara està pendent d'amortitzar, no? De Jong crec que també. Ara
De Jong també,
sí que trauries una xifra descomunal i neta i polida, però perds el teu millor defensa corrector, malgrat les dues fotos en les que surt últimament. Qui més has dit? Rafinha. També s'ha d'amortitzar.
Sí.
I Koundé.
Que també s'ha d'amortitzar una mica.
Vull dir que no. Vull dir,
el
no
que passa que hi ha una cosa curiosa amb l'amortització, que és veritat que per un cantó hi perds, però... En canvi, fa més forat. Si tu treus de sobre un jugador que té pendent amortització, el forat que deixa és el que deixa de cobrar com a sou i els diners de l'amortització.
Seria positiu pel Barça, vols dir?
Fas una doble neteja.
O sigui, a nivell del forat que fas, sobretot quan estàs excedit, fas més forat.
Però forat vol dir en positiu. En positiu.
Fas més espai.
En positiu.
Sí, més espai en positiu, més lloc pel que vulguis fitxar.
Guanyes menys calés com a club, però sí que tens més marge salarial, diguem, perquè no pagues ni amortització.
Correcte.
Ni sou.
Sí, sí. Fas més espai.
Hòstia, això és bo,
Et queden menys calés per omplir aquest espai.
Ja, bueno, però tens espai.
Clar, però en comptes de treure uns pantalons de l'armari, treus uns pantalons i un jersei, saps? I llavors et pots comprar uns pantalons i un jersei.
Aquí hi ha tres problemes. Un, que Xavi té el seu criteri. Hi ha futbolistes que al club li agradaria vendre, però que ell pensa que són claus per poder continuar construint aquest equip.
Per exemple?
No sé, Araujo. Per exemple. Clar, perquè dius, Araujo, sí, sí, escolta, tot és benefici. Bueno, i qui portes? I qui portes? Llavors, hi ha el tema de la gent que voldria el club treure's de sobre perquè són els que els hi permetin gastar més diners. Hem dit l'Araujo, el De Jong, etc. I després hi ha una tercera història, que és que hi ha futbolistes que tenen contracte en vigor i si no se'n volen anar, no se'n van. Però això ho hem vist cada temporada.
Lewandowski,
és a dir,
per exemple. Lewandowski ha dit que no es mou d'aquí,
bueno,
va dir a Bild ahir.
És que aquest és el problema més important que tenim. Això no és com jugar, doncs, al Monopoli, que compro la calle Serrano, compro Passeig de Gràcia.
Quin gran joc era.
Però sí, però vull dir, té propietaris, en aquest cas, els futbolistes no són cromos, això no. Clar que surten a Panini, però no. O sigui, al final, tu has de poder tenir el futbolista, has de tenir-lo d'acord en voler-se'n anar, en trobar un club que li interessi, una ciutat que ell, la seva dona, li sembli agradable, tot això no és fàcil, No és fàcil. Clar. Digue-li a Ferran Torres que se n'ha d'anar. Digue-li, ja veuràs quina cara et posarà.
Cada estiu és més difícil, perquè els jugadors estan bé amb el sou que tenen. Lewandowski, per exemple, insisteixo, l'any que ve
llargs,
la Marta ens ha explicat que cobrarà molt més.
Llargs,
encara,
sí. I escolta, no hi ha més remei que pagar.
32 milions.
32 milions bruts. Lewandowski l'any que ve amb 36 anys. Tot i que ahir va fer un hat-trick molt interessant.
Li vam fer un d'aquells contractes que...
Contradeu.
Li vam fer un d'aquells contractes que tant criticàvem dels contractes
d'abans. És aquell
abans,
que deia el Johan Cruyff que no es tenien que fer mai. És aquest.
Mira, sobre el partit d'ahir, va, deixeu-me entrar una estona, que si no en parlem al final. Marta, res, gràcies.
Bona nit a tots.
Una abraçada. Bona informació, bona com sempre, la Marta, puntual amb totes aquestes qüestions que són enrevessades, però que són molt interessants perquè depèn el futur del club de tot això que ens explica la Marta. I avui era un dia clau perquè s'acabava el deadline per presentar aquesta documentació a la Lliga. De Lewandowski, que ara en parlàvem. Ahir va fer un hat-trick. Bona portada avui a Mundo Deportivo, Levan, en comptes de Levan 2 qui, en va fer 3, Levan 3 qui, va canviar el 2 pel 3.
Ja ha agradat a l'Ernest.
Semantisme. Ahir, Lewandowski marca un gol de falta directa, que això és notícia.
El nom del gos de la família Ulisset. Mira, sí. No recordeu la família? Bueno, ara som molt joves.
Ahir marca un gol de falta directa, un golaç de falta directa, que feia molt de temps que no veiem un gol net de falta directa des de Messi.
Ja t'ho dic. Jo això sí que ho portava, quan vaig veure el gol jo no m'ho creia. Bueno, feia 2 anys i mig, que ara faria 3, que no marcàvem un gol, perquè el de Ferran Torres jo
no
l'he comptat mai, perquè ell mateix va confessar, per cert, en un acte de gran honestedat, que havia estat de xurro.
Sí, sí, i que volia xutar una altra cosa.
I que volia xutar, que per cert, això parla molt a favor d'ell. Però sí, és la primera falta seriosa.
I maca, a més va ser maca.
Canvi, hem de reconèixer que el Barça ha treballat bé els corners i s'estan fent molts gols de corner.
Això és una assistència meravellosa, això que acabes de fer.
I la de les entrades de la Champions també
l'ha feta. Dos dels 4 gols d'ahir del Barça contra el València són de corner, amb un parell de rematades de Lewandowski, que completa el seu hat-trick, no?, amb dos corners i després la falta. Doncs avui el Saperes ha estat mirant si ha canviat alguna cosa perquè el Barça sembla que ara és més efectiu a les jugades d'estratègia.
De fet, és significatiu perquè, segons la base de dades de l'Oriol Jové, feia 6 anys que el Barça no encadenava 3 partits seguits marcant de córner. Ho ha fet en els partits contra el Cádiz, contra el Madrid i ahir a Montjuïc. T'ampliu també aquests números, Aleix. Aquesta temporada, 9 gols en 281 llançaments de córner. Després dels primers 245, el Barça havia fet 4 gols en 43 partits. En canvi, en els últims 35 corners, el Barça ha fet 5 gols en 5 partits. Per tant, la mitjana...
És brutal com ha canviat.
Ha passat de ser d'un gol cada 63 a un gol cada 7 partits. un canvi prou significatiu. Gol de corna, em refereixo, evidentment. Com s'explica això, no? Hi ha algun canvi significatiu? S'ha fet alguna cosa? S'ha treballat d'alguna manera diferent? Pel que ens diuen des del club, sí, el cos tècnic eren conscients que era un apartat que calia millorar sí o sí, i ho han estat treballant amb els jugadors. De fet, en aquest 2024 encara no havien fet cap gol de corna després de gairebé 100 llançaments. Com dic, això es va traslladar també als jugadors per mirar de motivar-los. Es van fer també, ens diuen, dos o tres retocs just abans de l'eliminatòria contra el PSG, i des de llavors, 7 partits, 35 corners, 5 gols. A París, Christensen en la victòria per 2-3 contra el PSG, a Cádiz el gol de João Félix, a Madrid el de Christensen, ahir a Montjuïc contra el València els dos gols de Lewandowski. Per tant, el Barça s'ha posat les piles, el cos tècnic ho ha treballat, i aquests ajustaments, insisteixo, es van fer abans de l'eliminatòria de l'anada contra el PSG, han donat els seus fruits en forma de gols i la mitjana ha millorat de manera espectacular.
Sí, és cert. Per exemple, jo em vaig fixar ahir que Cubarsí està molestant el porter, no? És un dels jugadors que es posa allà al mig, que en algun d'aquests gols de corna dels últims, des del Parc dels Prínceps, no hi era Cubarsí, no dic que sigui un factor diferencial, però sí que és veritat que, per exemple, Cubarsí ahir molestava el porter. Els corners van més al primer pal, i allà el Barça fa pantalles, entre els jugadors es tapen com al bàsquet, i Lewandowski fa el primer gol, l'altre també va a Araujo al primer pal, i al refús, i llavors li cau a Lewandowski, fa el gol. Vull dir, no sé, s'han tocat petites coses, com explica el Roger, perquè és que era abismal, vull dir, dels primers 245 corners d'aquesta temporada s'havien fet 9 gols, i en canvi ara, dels últims 35 corners, s'han fet 5 gols. És brutal com ha canviat això. I és cert que en eliminatòries Champions, la pilota aturada, aquestes petites accions, els famosos petits detalls, et poden donar. Bé, el Barça està a punt de passar ronda amb el PSG, perquè mira, aconsegueix aquell gol de córner amb Christensen, per exemple, no? I vés a saber què hagués passat si el Barça hagués acabat jugant 11 contra 11. A mi sembla significatiu.